no neix d'espatlles de despatx, sinó de la confiança dels ciutadans.
I amb aquestes veus del plenari municipal que continua en aquesta hora a Ciutadella, tancant butlletí horari de la una del cap vespre d'Iveta Ràdio, més informació quan siguin les dues, l'informatiu migdia. Fins després.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Tres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 31 de gener, donant per finalitzat a la fi aquest mes de gener, on sabem que la incidència de la grip a les Illes Balears ha registrat un lleuger augment en aquest final del mes de gener. Això significa que el mencionat nivell de contagis manté la comunitat autònoma en fase epidèmica, això sí, però de baixa intensitat. No obstant això, sí que creixen les infeccions respiratòries agudes provocades per tot tipus de virus, no exclusivament del patogen estacional de la grip amb aquesta variable K tan famosa. Encara creixen més entre les persones més grans de 60 anys, segons ha destacat el Comitè Autonòmic de Malalties Infeccioses. En aquesta setmana de mal temps de desgràcies a Menorca per l'esfondrament d'una casa amb una roca per molt de la pluja i de molt mal temps i vent, toca cuidar-se molt, sobretot si vostès, ciutadans, pateixen altres patologies i un virus respiratori pot fer que es descompensin una mica i hagin de mastar l'ingrés hospitalari. En cas de necessitat, han de saber que el Servei de Salut ha activat 34 llits de l'Hospital Verge de la Salut a Palma, per exemple, per respondre a l'increment, com comentant, d'ingressos per infeccions respiratòries. Fet aquest recordatori de la grip i d'infeccions respiratòries, els podem anticipar que avui xerraran del gran descobriment de l'investigador Mariano Barbacid, que podria acabar amb el sempre complex càncer de pàncreas. Li demanarem al cap de servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca i president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Balears, el doctor José Reyes. Xerraran també des de l'Hospital Comarcal d'Inca i des de Camp Misses de controlar l'ús i el consum d'antibiòtics, perquè si no ho fem, el nostre cos s'acostuma i perden el seu efecte. L'Hospital Comarcal d'Inca és el primer centre de les Illes a obtenir la certificació avançada del programa PROA. Ara, l'adjunta a la direcció mèdica, Maria Jaume, ens ho contarà. I també els explicaran que Sant Llàtzer referent en parts naturals. L'any passat, el 72% dels naixements foren així, per part natural. I les autoritats sanitàries alerten que torna el xarampió entre els menors. Consultarem el nostre pediatre de capçalera, el doctor Jorge Muñoz, a veure si ha notat aquest repunt. I conversarem en uns minuts amb el doctor Joan Benejan, cap d'urologia de l'Hospital de Manacor, perquè va dissertar fa uns dies a la sessió inaugural de la Real Acadèmia de Medicina sobre càncer de pròstata. Són només alguns temes de portada en un programa que comença aquí ara. Benvinguts a Vida Saludable. És la sintonia de l'informatiu sanitari de la setmana. Vos xerram ara d'una bona notícia, com és el fet que l'Hospital Comarcal d'Inca progressa en l'optimització del subministrament d'antibiòtics. És el primer centre de les Illes en obtenir la certificació avançada del programa PROA. Té més detalls. Laura Calafat, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients aquí a IB3 Ràdio. PROA és el programa d'optimització d'antibiòtics, del qual se'n cuida un equip que es va crear ara fa una dècada i que any rere any s'ha consolidat fins a obtenir aquesta autocertificació. Per aprofundir una mica més, ja ens escolta des de l'altre costal del fil telefònic la farmacèutica i adjunta a la direcció mèdica de l'Hospital Comarcal d'Inca, Maria Jaume. Molt bon dia, Maria, gràcies per estar avui al nostre programa.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Mem, què suposa aquesta certificació per l'hospital?
O sigui, l'Hospital d'Inca és el primer hospital que s'ha certificat en prou avançat de ser valer i realment estan molt orgullosos. Realment implica complir uns estàndards exigents de l'Agència Espanyola dels Medicaments i implica controlar els antibiòtics que s'empleen a l'hospital, presentar les dades del consum, quants de dies s'empleen, quins resultats dels cultius microbiològics tenim cada dia i també, que és el més complicat, tenir professionals dedicats a temps parcial a fer aquesta feina.
Exactament, perquè, clar, són estàndards de qualitat que atorga el Pla Nacional front a la resistència als antibiòtics.
Exacte, és així. Fa bastants anys que ja se va aprovar un plan nacional de fer front a les resistències, liderat per l'Agència Espanyola, i cada vegada les comunitats autònomes s'han anat, no?, distribuint la feina per anar fent, i realment és un pla per abordar les resistències de manera del que diuen One Health, no?, que és la salut humana, però també la veterinària, i tot un pla per intentar fer front a un problema que en pocs anys ens pot complicar la medicina i a la població en general.
Així és, perquè, clar, un equip Proa lluita perquè les bactèries que abans es curaven fàcilment ara es tornen resistents als antibiòtics. Sembla com si tinguessin memòria i de tant emprar-los perden el seu efecte? És una cosa així?
Sí, realment, bacteris n'hi ha per tot. De fet, tenim tantes bacteris com cèl·lules en el nostre cos i són bones perquè són la nostra flora. Està a la pell, està en el colon i realment són una barrera que mos serveix i mos protegeix i fan funcions. El que passa és que les bacteris estan acostumades a sobreviure en condicions difícils. Per tant, si tu hi poses antibiòtics, el que fas és que les que són sensibles, les que són més bones, per dir-ho de qualque manera, se moren i, a més, sobreviven les resistents. Com que tenen puesto, pues creixen les resistents. I si vas en prendre antibiòtic, arriba un moment que les que majoritàriament tens són resistents. Per tant, si un dia tens una infecció amb una d'aquestes bacteris, els antibiòtics habituals no te servirien.
Clar, i de vol dir que emprem malament l'ús dels antibiòtics, és a dir, n'abusam, perquè, clar, només s'ha de fer en recepta i quan realment hi ha una infecció que ho determini.
Sí, la veritat és que m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè, o sigui, tenim pocs medicaments que realment puguin matar el virus. I això és important perquè la part del virus no se trata amb antibiòtics habitualment i són quadres que duren 2-3 dies, que pots tenir febre, que pots tenir angines, pots tenir moc, pots tenir inclús pneumonies, però aquí no faria falta donar antibiòtic. Clar. Quan sí que hem de donar antibiòtic és quan hi ha una bacteri. I així, és a dir, la cosa és que se veu pues, perquè no millores en 2-3 dies, perquè cada vegada vas a pitjor, i després també hi ha cultius microbiològics i tècniques ràpides per saber si hi ha una bacteria o no. Però és veritat que hi ha bastanta confusió amb que sempre que mos trobem malament volem un antibiòtic, no?
Exactament. Però, i vostès es reuneixen cada dia, és a dir, és una feina constant, la lluita sí, de l'ús dels antibiòtics.
Sí, és a dir, cada dia se prescriuen antibiòtics. Més o manco, la meitat dels pacients que tenim ingressats a l'hospital necessiten un antibiòtic. I si ho pensam, és a dir, antibiòtics se'n prescriuen atenció primària, qual si t'han d'operar, si t'han de posar una quimia, realment els antibiòtics ens han permès avançar molt a la medicina. El tema és que tenim la responsabilitat d'emplear-los millor cada dia perquè ens durin el màxim possible.
Clar. I Maria, vostè que tracta pacients de tota la comarca del Reguer, pel que té coneixement, els ciutadans fan bon ús dels antibiòtics? És una feina també, com deia Laura, constant de fer pedagogia perquè no n'abusin? Cert, sí, concretament del Reguer,
Sí, no, en realitat és això, que des d'atenció primària també s'estan fent els programes de prova, vull dir que al final necessitem que tots facem una feina important perquè arribi a la població, perquè si al final la població arriben els metges, el metge ho fa bé, però té la sensació que no li ha donat l'antibiòtic que ell necessitava, necessitem pues, més campanyes, no?, i més difusió a la població general perquè siguin conscients d'aquests antibiòtics realment s'han d'emplear el millor possible, perquè un dia poden arribar d'ingressar a una UCI i que no tinguin res per curar-los, i això és el que volem evitar.
Però realment el mal ús el fa el ciutadà, el fa el pacient, o el fa un metge que recepta un antibiòtic sense estar segur si és una infecció bacteriana o quina bactèria és? Perquè hi ha molta confusió, realment els antibiòtics no es poden comprar a la farmàcia sense recepta.
No, el que hi ha un matís, i és que a vegades quan tu te prescrius un antibiòtic ben prescrit, no? És a dir, tu te'n sobra a casa.
Ah, ja.
I hi ha vegades que hi ha gent que s'automedica amb
aquesta medicació.
Exactament.
Hi ha una mesura que s'ha demanat ja en el Ministeri, i és que només te prescriguin les dosis d'antibiòtic que realment necessitis. De manera que ja no te'n sobri i ja no te puguis automedicar. I que ja quedi restringit a la recepta. S'ha avançat molt perquè abans podies comprar un antibiòtic sense recepta i se venia.
Clar.
I ara ja, això ja no passa. Però clar, ara mos queda aquesta part d'automedicació de la població i després també més formació a tots els metges per al final gestionar les expectatives del pacient enfront a el que realment se necessita.
Maria, la darrera, bé, consells generals per a la nostra audiència, gent que ens està escoltant ara mateix, davant l'ús abusiu de medicaments com antibiòtics i que també és important mirar si estan caducats. Hem anat xerrant de no, que no, no mos han d'automedicar a casa, però consells generals que I li més, donaria.
I més quan la Maria ha explicat que tenim aquesta mala costum de, vinga, aquesta caixa que està per aquí baix, ah, és antibiòtic, me'l prendré, sí. I és grip, realment. I està caducat i ja tampoc fa efecte, no?
Exacte, és que realment, si evitem l'automedicació, si tu només prens els antibiòtics que t'han receptat ara en el moment agut, no estaran caducats, perquè quan les compres no estan caducats. Per tant, la cosa és, quan ja l'has deixat d'emplear, el seu seria d'oblones.segre de les farmàcies i quan tornes a estar malament, anar al metge i que t'avalori. I que si has de dir mala sort i un moment ens has de dir, és que crec que realment no estic evolucionant bé en dos o tres dies, el que sigui, doncs tornes a anar al metge i al final és que siguis conscient de que no t'has d'automedicar i que davant del dubte tenim un metge, tenim un accés a la sanitat que s'ha d'aprofitar i tenir informació en els metges perquè puguin emplear ben d'antibiòtics. Per tant, es consola a la població general això, no automedicació i consultant el metge quan ho necessitin.
Correcte. I de moltíssimes gràcies, Maria Jaume, farmacèutica i adjunta a la direcció mèdica de l'Hospital Comarcal d'Inca, per aquests consells i sobretot enhorabona per aquesta certificació. Fins una altra.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
És tan important això d'antibiòtics que tothom ho fa malament que, no deixant de parlar de pro ni d'antibiòtics, una qüestió que afecta tota la població en general quan hi ha una infecció, simplement som ara, a més, a Eivissa, passant d'Hospital d'Inca a Mallorca, a Can Mises, a Eivissa. Els contam ara que l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha incorporat a la plantilla del laboratori de microbiologia una nova especialista.
Així es tracta de la doctora Paula Martí Ortega. En la seva incorporació a la plantilla aconsegueix de nou tenir els quatre especialistes. Valorant la seva activitat, aquesta incorporació i la importància del grup Proa, quan ja xerràvem, que és el programa d'optimització d'antibiòtics. Telefonant ara a la doctora Adoración Hurtado, cap del Servei de Microbiologia de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia, doctora, benvinguda a Vida Saludable, d'IV3 Ràdio.
Hola, bon dia, Carlos, bon dia, Laura.
Primer de tot, doctora, com era aquesta incorporació que ja així la plantilla aconsegueix quan hem de nou tenir els quatre especialistes?
Doncs aquesta incorporació de la doctora Paula Martí al Servei de Microbiologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera és una notícia molt positiva per a nosaltres, ja que aquesta doctora té una formació realment excel·lent com a microbiòloga clínica i aquesta incorporació ens permetrà mantenir la continuïtat operativa de totes les tasques en les que estem involucrades al Servei de Microbiologia. Ens permet mantenir aquesta activitat.
Què destacaria, man, d'aquesta activitat del servei amb més de 200.000 proves a l'any 2024? Quines proves són?
Sí, sí, sí. Bé, per entendre això cal tenir en compte que a l'Hospital Can Mises, al Laboratori de Microbiologia, es processen totes les mostres corresponents a l'àrea de salut, tant les mostres corresponents a l'illa d'Eivissa com a l'illa de Formentera. Tot el que és corresponent a microbiologia es processa al nostre laboratori. I doncs, realment les proves que realitzem, aquestes mostres que ens arriben, són proves molt diverses. Tenim tant proves de diagnòstic per microscopia, com ara, per exemple, els estudis de paràsits que fem en FEMTA, no? El diagnòstic per microscopia. També fem proves clàssiques, tradicionals, com el cultiu bacteriològic. Per exemple, el cultiu bacteriològic es pot fer tant a una diversitat enorme de mostres, per exemple, mostres respiratòries, un esputo que ens arriba per a fer un diagnòstic d'una pneumonia d'un pacient ambulatori del carrer, o un broncoaspirat d'un pacient d'UCI que té una pneumonia associada a ventilació mecànica. Podem fer cultiu bacteriològic de mostres genitals, per exemple, per a diagnosticar malalties de transmissió sexual. Mostres molt diferents, mostres invasives, com per exemple un líquid cefalorraquidi per diagnosticar una meningitis o unes mostres hemocultius per diagnosticar una bacterièmia. Realment hi ha una diversitat de mostres molt diferents a les que es pot fer un cultiu bacteriològic. També tenim una àmplia cartera de proves que ja són tècnicament prou més complexes, com per exemple totes les proves que es fan de diagnòstic per biologia molecular, que són tècniques conegudes per la relació amb les PCR, no? Són tècniques que realment són molt ràpides i molt específiques i ens permeten fer un diagnòstic molt acertat i molt específic d'aquestes malalties. Igual tenim també tècniques de biologia molecular per fer diagnòstic de malalties de transmissió sexual o tècniques de biologia molecular per fer un diagnòstic d'una meningitis o encefalitis. Realment és un gran avanç el poder disposar de totes aquestes tècniques. Les proves que potser trobem a faltar, que ens falten al nostre laboratori, que ens agradaria poder realitzar, són totes les proves relacionades amb el diagnòstic de tuberculosi, ja que al nostre hospital no disposem ara mateix d'un laboratori amb el nivell de bioseguretat adequat per poder treballar amb aquesta bactèria, amb micobacterium tuberculosi, i fer el cultiu. Aquesta bactèria requereix unes condicions de bioseguretat un poc més elevades i no tenim aquest nivell de bioseguretat al laboratori ara mateix.
Doctora Mem, com descriuria per als nostres oients com és un servei de microbiologia? Perquè pot ser un servei una mica desconegut pels milers de pacients que entren cada dia a un hospital.
Sí, realment hem sigut uns treballadors de microbiologia que han estat sempre a l'ombra. Potser se'ns ha conegut un poc més a partir del temps de la pandèmia per el Covid, perquè nosaltres fem el diagnòstic microbiològic, no?, de la infecció per Covid. Però realment hem estat ahí sempre al costat dels pacients, encara que ells no ho sabien, no? I un servei de microbiologia realment és un espai en un hospital on s'analitzen mostres del cos que ens arriben, com hem dit abans, igual pot ser sang, orina, flotis, ve una ferida, líquid, femta. I realment aquestes mostres, l'objectiu és detectar si hi ha cap microbi que pugui estar causant una infecció, no? És realment ajudar al metge que té una sospita de que el pacient té una infecció i trobar aquest patogen que està causant aquesta infecció. I, a més, té unes característiques aquest laboratori, aquest servei de microbiologia, un poc especials, perquè com que treballem amb microorganismes patògens, pues és imprescindible treballar les condicions de bioseguretat adequades. Clar. Per minimitzar qualsevol risc biològic de tant als treballadors com per la pròpia manipulació de les mostres, no? De no contaminar durant la manipulació. I ahir al laboratori de microbiologia treballem dos tipus de professionals sanitaris, que són tant els tècnics del laboratori, del laboratori clínic, com els facultatius, que som especialistes en microbiologia clínica.
Bé, doctora, ens ha explicat molt detalladament vostè quines proves es realitzen al laboratori, però com es fa després la lectura d'un cultiu? Revisant les plaques, com es fa?
Realment, el que és el laboratori de microbiologia, dins de la resta dels laboratoris, que és molt variada, som els més tradicionals. Som els que encara es continuen fent les coses molt manuals i molt a la manera antiga, per dir-ho d'alguna manera, no? És el menys automatitzat dels laboratoris. El que és la lectura dels cultius bacteriològics és una tasca que realment és individualitzada per a cada pacient. Es realitza manualment per als especialistes en microbiologia. Nosaltres cada dia tenim muntanyes i torres de plaques que hem d'examinar i cada placa, cada cultiu s'examina una per una. Pot ser que per una mostra pot ser que tinguem inclús hasta 12, inclús 15 plaques per certes mostres, per una mostra d'un pacient. Les més complexes, no? Altres igual només una placa. Depèn un poc del tipus de mostra i de la complexitat del seu processament. Però cada placa s'examina una per una i s'observa visualment, per nosaltres mateix, si hi ha cap organisme, un organisme patogen o sospitós de zero, perquè tu només obris la placa no saps si hi ha un patogen o no. Alguns són molt evidents i altres hem d'analitzar per saber-ho. Entonces, nosaltres observem l'aspecte dels microorganismes que han crescut en la placa i si hi ha cap patogen o sospitós d'un patogen, el que fem és indicar instruccions als tècnics de laboratori per fer una identificació d'aquest microorganisme i també per fer, si considerem necessari, la realització d'un antibiograma.
Bé, doctora, anem a un tema importantíssim. La bacteriologia va molt lligada al consum d'antibiòtics. Sempre que es diu això és víric, vol dir que no requereix antibiòtic, no? És a dir, per què? Només sempre els antibiòtics si és bacterià. Fa uns minuts hem tingut l'anterior notícia que ens ha explicat molt bé Maria Jaume, farmacèutica de l'Hospital Comarcal d'Inca d'aquí de Mallorca, però voldria que ho expliques una mica més perquè és molt important que els nostres oients sàpiguen bé quan s'han d'emplear els antibiòtics.
Sí. A veure, realment els antibiòtics tenen uns mecanismes d'acció molt específics són molt específics. Estan dirigits a estructures que només existeixen en les bactèries. I, per tant, per aquesta especificitat, no són efectius davant els virus. Per exemple, tenim un grup d'antibiòtics, que són els antibiòtics de la família dels beta-lactàmics, que aquests antibiòtics actuen inhibint la síntesi de la paret celular bacteriana. Aquesta inhibició de la síntesi de la paret és el que provoca la mort de la bactèria. Llavors, per exemple, els virus no tenen aquesta estructura celular, per la qual aquests antibiòtics no es fan efecte. Tampoc es fan efecte a nosaltres, vull dir, nosaltres tampoc tenim aquestes estructures i per això tampoc es fan un dany als nostres teixits. Però tampoc són efectius davant dels virus.
Ja per acabar aquesta petita entrevista i gran explicació, com valora vostè la feina del grup PROA per controlar les infeccions?
Bé, la feina de diferents grups PROA és indispensable avui en dia. Nosaltres, per exemple, des de microbiologia, participem en dos grups diferents de PROA, perquè realment l'activitat PROA involucra a molts diferents professionals sanitaris, no? Tant dins dels hospitals com fora dels hospitals. Participem des de farmacèutics, especialistes en microbiologia, en metges de medicina interna, metges d'UCI, pediatres... És una gran complexitat els grups PROA i realment són equips multidisciplinaris, no? Entonces, nosaltres, per exemple, participem de forma molt activa, de manera molt activa en el PROA d'atenció primària, que és un grup que pertany a farmacèutics d'atenció primària, els microbiòlegs pròpiament dits, metges d'atenció primària, infermeria d'atenció primària, i, per exemple, participem fent protocols unificats de tractament antibiòtic, de manera que no cada metge qui pot ser empra una guia antibiòtica diferent, sinó que tots tenen una guia referent per a poder consultar i poder consultar inclús la dosificació dels antibiòtics, en quines infeccions s'han d'emprar, en quines no, de manera que tot estigui unificat. També, per exemple, hem participat en el programa d'atenció primària amb l'elaboració de les guies de la presa adequada de mostres per a microbiologia, que és molt important, en quin contenidor s'han de recollir, en quin moment, de quina manera adequada per poder fer un bon diagnòstic microbiològic. I també participem de manera molt activa, aquesta sí que és una tasca de cada dia que fem, que és la participació de PROA i hospital. Per exemple, cada dia fem la revisió dels cultius dels pacients crítics, revisem tots els cultius dels pacients que estan en UCI, de tots els pacients quin antibiòtic porten que han tingut una infecció greu, com pot ser una bacterièmia, com pot ser una meningitis, com pot ser una pneumonia associada a ventilació mecànica de UCI. També a través del control de les bacteris multiresistents, tot el programa de prevenció i control d'infeccions multiresistents a l'hospital. I també mitjançant la interpretació dels nostres cultius, per exemple, evitant tractaments innecessaris o inadequats quan considerem que els microbis que estan creixent en un cultiu bacteriològic són colonitzants, no són patògens. Simplement donant aquesta interpretació al metge que ha demanat la prova, tu ja l'interpretes si realment és necessari l'ús d'un antibiòtic o realment
clar,
no.
Clar. Una gran explicació, doctora Duracen Hurtado. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Li deim adeu a la cap de Servei de Microbiologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguim amb el tema que ha estat notícia aquesta setmana al món sanitari, i aquest és un gran tema. Esperança davant d'un dels càncers més agressius i amb menys supervivència, el de pàncreas. La Fundació Crist contra el Càncer ha presentat aquest dimarts a Madrid els resultats d'un estudi liderat pel magnífic doctor Mariano Barbacid i el seu equip, l'equip de Barbacid, un dels científics, ja ho saben, més reconegut del món en oncologia molecular. Ha aconseguit obrir una porta fins ara mai oberta, una triple combinació terapèutica capaç d'eliminar per complet els tumors de pàncreas en ratolins, sense efectes secundaris notables i amb una durabilitat mai observada fins ara.
L'estratègia es basa en la combinació de tres compostos dirigits contra mecanismes fonamentals perquè les cèl·lules tumorals creixin. Un de selectiu contra l'oncogen CRAS, motor principal del càncer de pàncreas, i dos més davant proteïnes clau implicades en els senyals que desemboquen en aquest tumor. L'inhibició simultània d'aquestes tres dianes ha demostrat ser determinant per bloquejar els mecanismes de resistència tumoral. Atacar-les de manera simultània, amb una aproximació inèdita fins ara, ha demostrat ser la clau.
És tot un èxit. Després de més de 200 dies sense tractament, els animals continuaven lliures de la malaltia i sense patir efectes adversos derivats d'aquesta teràpia. Per aprofundir una mica més sobre aquesta gran notícia, conversam ara amb el doctor José Reyes, cap de servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca i president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Balears. Molt bon dia, doctor.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per l'invitació.
No sé si vostè està tan entusiasmat amb aquesta notícia com un servidor. Com valora aquesta gran passa?
Bueno, per nosaltres, qualsevol avanç que es produeixi dins de l'àmbit de la investigació contra el càncer de pàncreas és una notícia molt positiva, perquè estem parlant d'un tipus de càncer que té una agressivitat alta i, per tant, a través de la investigació hem de ser capaços de trobar les eines per poder millorar els tractaments dels pacients i millorar la seva supervivència.
Haurien de ser una mica més realistes, perquè vostès investiguen i saben molt bé com són aquests processos, no és una cosa immediata, evidentment, però estan davant d'una força a l'esperança, o passarà molt de temps, a xarra de 4, 5 anys, 6 anys, doctor?
És sempre difícil de predir. És a dir, qualsevol avanç, en aquest cas estem parlant d'un avanç a nivell de ciència, no a nivell encara bàsic, a nivell, diguem així, de cultius cel·lulars, però un avanç a nivell de ratolins de laboratori, és a dir, per tant, no estem parlant encara d'una aplicació amb humans, però qualsevol avanç en aquest sentit és molt positiu, i, és a dir, el següent pas, entenc que serà plantejar la possibilitat de poder fer una utilització d'aquesta estratègia amb humans, però això té una normativa molt complexa, molt llarga, és a dir, que estem parlant d'una cosa que abans que es pugui aplicar a passar de temps, i a més també hem de tenir en compte que, per dir-ho manera, quan fas el salt, és a dir, a vegades d'animals de laboratori als humans, hi ha diferències, és a dir, sobretot s'ha de valorar molt bé la toxicitat que pugui patir el pacient, no? Mm-hmm. Per tant, és a dir, tenint en compte que és una gran notícia, que nosaltres estem encantats amb l'avanç, vull dir que és una cosa enormement positiva, perquè tot avanç és bo, perquè obre portes, i aquesta és la manera d'aconseguir després l'aplicació, vull dir, s'ha de ponderar adequadament des del punt de vista de que és una cosa que d'aquí a que estigui potencialment aplicable, si tot surt bé, estaríem parlant d'un parell d'anys.
Uh-huh. No li sembla que és un luxe tenir a Espanya investigadors com Mariano Barbacid i, evidentment, el seu equip?
Bueno, evidentment, Espanya és un país que a vegades els espanyols som una mica autocrítics amb nosaltres mateixos, que és bo perquè això ens ajuda a millorar, però en el cas concret de la investigació científica, Espanya és un país molt potent, que té una capacitat de desenvolupar talent importantíssima i que, diguem així, té una capacitat de formació, no?, dels investigadors molt gran. Mm-hmm. Tal vegada, on tenim després la dificultat és en retenir el talent, és a dir, en ser capaços de fer que els investigadors que han format, sobretot els joves, puguin acabar de desenvolupar tota la seva carrera investigadora a nivell del propi territori espanyol, no?, i no hagin de marxar a l'estranger. Aquí, diguem així, s'ha de fer una crida per tal de millorar el finançament dels projectes d'investigació i de millorar el finançament dels, diguem així, la remuneració que reben els investigadors per la seva feina, vale? Els biòlegs, els bioquímics, no?, tota la gent que s'hi dedica a la feina d'investigació, perquè d'aquesta manera puguem aconseguir retenir el talent que formem, que el formem molt bé, poder-lo retenir a Espanya.
Doctor, vostè que és un prestigiós expert en aparell digestiu, per què és tan dur el càncer de pàncreas? Perquè només es salva el 2%, crec que són les xifres. Per què és tan mortal, doctor?
Perquè és un càncer que és molt silent. És un càncer, diguem-ho així, que moltes vegades no dona, diguem-ho així, manifestacions clíniques fins que, diguem-ho així, ha donat, no?, ja, diguem-ho així, infiltració d'alguna estructura que dificulta el seu tractament, això per una banda. Per l'altra banda, el pàncreas és un òrgan, diguem-ho així, amb tècniques d'estudi molt bones, perquè podem estudiar per tècniques d'imatge, per condoscòpia, però en el que, diguem-ho així, no aconseguim, no?, una definició, diguem-ho així, tan perfecta com la que poden tenir altres òrgans. No? I després, per l'altra banda, el fet que el comportament, no?, del càncer de pàncreas, de les cèl·lules tumorals, té un component d'agressivitat més alt que altres òrgans. No? Aquesta combinació de factors és la que provoca aquest tema, el qual fa que moltes vegades, quan diagnostiquem el tumor, ja no estiguem en condicions de poder fer un tractament amb una finalitat curativa, i, per tant, tots els avanços que es facin, tant en diagnòstic precoç, que també hi ha grans avanços, com en el tractament, són enormement benvinguts, perquè és un càncer que té ha tingut un gran avanç en supervivència en els darrers anys i que està tenint un increment paulatí en incidència. Ara mateix és el cinquè càncer més freqüent en la població i, per tant, s'ha de fer feina per millorar el seu tractament.
Perquè podem fer una miqueta de pedagogia, doctor, perquè és tan important el pàncreas en el nostre organisme i, evidentment, creu que qualque dia es podrà trasplantar un òrgan tan malalt com aquest?
Bueno, es fan trasplantaments de pàncreas, eh? És a dir, en pacients que tenen malalties metabòliques severes, a vegades es pot arribar a fer. El que succeeix és que no és una eina que es pugui utilitzar en el tractament del càncer de pàncreas, no? Perquè quan ja no el pots superar és perquè té infiltració d'alguna estructura vital que no et permet fer la cirurgia, no? Uh-huh. I és molt important perquè té una doble funció, té una funció endocrina i exocrina, té una funció de producció d'enzims que ajuden a la digestió dels aliments i una altra part de les cèl·lules que el formen, que van dirigides al desenvolupament d'hormones que regulen el nostre metabolisme, com és, per exemple, sobretot la insulina, que té un paper molt important en la regulació del metabolisme del sucre. I, per tant, és un òrgan vital, poc conegut, no? És a dir, així com no, la població general no té un coneixement detallat del pàncreas, com el poden tenir els pulmons o el cor, no? Per dir-ho així, i que, diguem-ho així, juga un paper central en la regulació del nostre dia a dia.
Passarà, volem enviar des d'aquí una forta abraçada a Xisco Quesadas, un jove mallorquí que s'ha fet influencer compartint la seva malaltia del càncer de pàncreas. De fet, ha demanat aportacions econòmiques a les seves xarxes socials per si vostès volen ajudar amb el seu tractament. Ho poden fer des del seu Instagram, Xisco Quesadas, un lluitador, un pacient que jo crec que doctor que deu conèixer perquè, per exemple, a la clínica privada on vostè fa feina es va casar, va estar tractat, ara és fora, està ingressat des de fa 2 mesos, es va comentar a les xarxes socials, però és un exemple de lluitador, imagino que sap vostè de quin Carly Scher.
Sí, és a dir, ell va estar amb nosaltres el dia de la nostra cursa contra el càncer del mes d'octubre, uh-huh. És a dir, i és una persona meravellosa, i nosaltres tot el que puguem fer per ajudar-lo, ell sap que estem al seu costat i que per qualsevol necessitat que ell pugui tenir, nosaltres farem tot el que estigui al nostre abast per ajudar-lo.
Doctor, mirem el calendari i d'aquí molt poquet, dia 4 de febrer, es celebra el Dia Mundial contra el Càncer. Imagino que vostès a l'Associació Espanyola contra el Càncer és un dia clau, important. Vostès fan feina, evidentment, tot l'any, però és un dia gros. Tenen previstes moltes activitats?
Tenim previstes activitats a nivell de les nostres juntes locals, de pràcticament tota la comunitat autònoma. És a dir, per nosaltres és un dia importantíssim per donar a conèixer, diguem-ho així, la malaltia. Que això, diguem-ho així, ho tenim, diguem-ho així, ja molt treballat i la població té una consciència molt clara de la importància que té, però també, sobretot, donar a conèixer els serveis que oferim al conjunt de la població de manera gratuïta i al conjunt dels pacients i les famílies, donar a conèixer la importància de la investigació i donar a conèixer també els canvis que hi ha hagut en els darrers anys en incidència i mortalitat pel càncer. El nostre objectiu és aconseguir un 70% de supervivència en l'any 2030 pels pacients, i aquí hem de seguir fent feina en el dia a dia. Farem també activitats a Palma en aquell dia, a nivell de carrer, de caire divulgatiu, i nosaltres, doncs, la veritat és que és una fetge importantíssima per nosaltres.
Sí, perquè efectivament ja no es tabú xerrar de càncer, és una pandèmia que tothom més o menys té un conegut que o està patint o ha patit o ha superat o no, i sí que es veurà que amb els anys ja no se xerra de càncer igual a mort, ja hi ha esperança, que és el més important, com diu vostè, arribar en aquest 70% com a objectiu.
Això, aquesta feina és fonamental. Vull dir, aconseguir a nivell social trencar el tabú al voltant de la malaltia és una eina bàsica perquè li dona molt més suport al pacient. El pacient poder parlar de la malaltia li suposa un suport enorme. També suposa un suport enorme per la família, poder-ne parlar obertament. En aquest àmbit hem tingut, jo crec, un enorme avanç en els darrers anys, i per tant, jo crec que és un tema que en molts àmbits ja el tenim entre cometes, no? És a dir, podem dir en molts àmbits superat, no? És a dir, el fet de poder-ne parlar obertament, i això també és importantíssim per poder degenerar obertament els mitjans que són necessaris per donar suport a tothom, als pacients i a les famílies. Per una malaltia de la que no se'n parla, però és una malaltia que, entre cometes, no existeix, no? I per tant no té necessitats. No? És a dir, el fet de parlar obertament del càncer, de poder explicar-lo de manera oberta, com parlaríem d'un infart o parlaríem d'alguna pneumonia o de qualsevol altra malaltia, és fonamental. És evident que és una malaltia diferent, perquè és una malaltia que, per desgràcia, no? Pues encara genera, diguem-ho així, una mortalitat important. La supervivència actualment a Espanya de mitjana està en un 62-63% dels pacients amb càncer als 5 anys. Però és molt important també pel fet que hem de ser capaços de... hem de ser capaços d'explicar-ho bé. Hem de ser capaços de transmetre-li al pacient amb càncer que quan té una malaltia que nosaltres li hem d'intentar ajudar per anar avançant i per superar-la. Però que no estem davant d'un conflicte bèl·lic, anem a dir així, no estem davant d'una guerra. És a dir, les coses poden anar bé, poden anar malament, nosaltres el que hem de fer és tot el possible perquè aquesta persona estigui bé i estigui confortable en tot el seu procés de la seva malaltia, no? I donar-li tot el suport que puguem a ell i a la seva família. I ser capaços de transmetre això és el que és fonamental, no?, per poder ajudar amb carinyo a tothom que està passant per aquest problema.
Diu, vostè, hem de ser capaços d'explicar-ho bé, i per això, per aquest Dia Mundial del Càncer, vull anticipar a la nostra audiència que la setmana que ve Vida Saludable, Diabetes Ràdio, es farà íntegrament des de la seu de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Palma. Gravarem allà el programa. Així que aprofit també per agrair-li, doctor José Reyes, president de l'associació, que rebi Diabetes Ràdio en aquest programa a casa seva, i evidentment farem costat a tots aquests pacients que estan superant el càncer amb un programa monogràfic dedicat en aquest Dia Mundial. Doctor Reyes, ens veiem personalment la setmana que ve, d'acord?
Moltíssimes gràcies, com sempre, a vosaltres per tota l'ajuda que ens doneu, de veritat.
Gràcies, doctor Reyes. Despedim el cap de servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer dels Balears, que la setmana que ve farem el programa des d'allà a la seva seu. Fem una petita aturada. Tornem ara en uns segons. Seguim a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, en el programa que fa referència a la salut i el benestar a la Ràdio Autonòmica dels Illes Balears, IB3 Ràdio, Vida Saludable, estem xerrant de l'informatiu sanitari dels temes importants de la setmana i ara ens volem fer ressò d'una notícia important, de parts naturals, Laura.
Així és, Carlos, perquè sabíeu que el 72% dels parts atesos a Son Llàtzer en 2025 són naturals? I de l'Hospital Universitari Son Llàtzer va atendre al llarg del 2025 un total de 1.864 parts, una xifra similar a la de l'any anterior. Amb això s'ha consolidat com un dels centres de referència en atenció obstètrica a les Illes Balears. La gran majoria dels embarassos atesos va ser gestacions úniques, mentre que es van registrar 30 parts de bessons.
Un dels indicadors més rellevants de l'any és l'alta proporció de parts naturals sense complicacions i sense necessitat d'intervenció, que va assolir el 72,3 del total, una xifra que evidencia una pràctica obstètrica centrada en el respecte a la fisiologia del part.
Dins d'aquest model, l'hospital va atendre 45 parts a l'aigua, una opció cada vegada més demandada per les dones i avalada en casos seleccionats. Quant a situacions obstètriques complexes, l'hospital va registrar 20 casos de presentació d'anques amb intent de part vaginal, dels quals 17 van reeixir, la qual cosa suposa un 85% de parts vaginals en aquest grup.
Hem de dir també que la taxa de cesàries va ser del 18,3% en línia amb estàndards de qualitat assistencial. Destaca especialment l'increment de parts vaginals després de cesària prèvia, que van assolir el 58,8%, en la qual cosa es milloraran els resultats de l'any anterior. En aquesta línia, fins i tot es va aconseguir un part vaginal en una dona en dues cesàries prèvies dins d'un grup molt seleccionat de pacients.
En l'àmbit de l'alleujament del dolor, l'analgèsia epidural va ser emprada en el 75,6% dels parts. Els parts prematurs es van mantenir en xifres baixes, amb un 0,85% abans de la setmana 34 i un 4,07 entre les setmanes 34 i 37. I, a més, la mortalitat perinatal va ser de 3,7 per mil, un indicador que reflecteix la seguretat i qualitat del procés assistencial. A més, un 20,3% de les dones ateses procedien de fora de l'àrea de referència de l'hospital, una dada que, a més, reforça el paper de Son Llàtzer com a centre de confiança per a moltes famílies.
És moment ara de fer consulta de pediatria perquè les autoritats sanitàries com la OMS han retirat a Espanya dels països lliures de xarampió. Està tornant aquesta malaltia? Li demanem al nostre expert en pediatria, el doctor Jorge Muñoz, de l'Espacio Jorge Pediatra. Molt bon dia, doctor, com està?
Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estáis vosotros? Yo bien.
Beníssim. Abans de xerrar de xarampió, per lligar un poc la notícia que han donat abans, que el 72% dels parcs naturals a Son Llàtzer van ser això, naturals. Això és bo pel nadó? No té per què ser millor que un necessari, doctor?
Vamos a ver, esto es una elección por parte de las familias. Es verdad que se tiende a lo natural, pero me parece también muy sensato que lo hagan en un centro hospitalario, ¿no? Y si vamos más allá y se hace, por ejemplo, y parte en casa, en domicilio, pues a veces que tiene que haber al menos algún sanitario presente, ¿no?, para evitar riesgos, porque siempre pueden aparecer. Así que no, malo para el bebé no es, siempre y cuando sea, como digo, pues en un hospital, ¿no?
Uh-huh. Ara sí que li demanem per la telefonada que li volien fer, que és el xarampió, que diu la OMS que Espanya ja no és lliure d'aquesta malaltia. Que no opina?
Claro, pues porque debido a la globalización, pues es cierto que hay muchas familias que vienen pues escasamente vacunadas. Es cierto que aprovecho para decir que la cobertura de vacunación en España es de las mejores del mundo, de hecho, actualmente. Y gracias a la globalización, pues vamos a ver pequeñas que vienen sí, la vacuna famosa de la triple vírica, ¿no?, que es la de rubéola, sarampión y pacera. En el calendario vacunal se da al año de edad, 12 meses, y a los 3 años se le dan booster, un recordatorio. Pero claro, si por un lado los que pueden venir sin vacunar, y por otro lado, pues las familias antivacunas, yo pues obviamente tengo alguno en la consulta que respeto, pero no comparto. Entonces, si cada vez son más los niños que no se vacunan, pues al final el sarampión vuelve a entrar en escena. Y el sarampión, como muchas familias pueden que no estén de acuerdo con la vacunación, por investigar, bueno, entonces es una enfermedad que tiene su granito, su fiebre. El gran problema del sarampión, como también como otras enfermedades, como la varicela, que también ha visto no de vacuna, el problema del sarampión es la famosa encefalitis o sarampión, que te deja ya al pequeño, desafortunadamente, en una silla de ruedas o en coma, o incluso le puede llevar a la muerte. Algo similar pasé ya hace cerca de 30 años en una zona de Gales, en Reino Unido, porque se relacionaba la vacuna de la triple vírica, rubéola, sarampión y papera, se relacionaba con el autismo. Entonces muchas familias decidieron pues no vacunar. ¿Qué sucedía? Pues que el autismo se diagnostica o se puede tener sospechas ya en esas edades, en torno al año y medio, dos añitos, pueden ya tener sospechas. Entonces, como coincidía con el momento en que hay que vacunar de la triple vírica, pues ahí vino esta relación que nunca se pudo demostrar científicamente.
Uh-huh. Xerra vostè de casos extrems, de casos que han acabat mort o en cadira de rodes, però sí. Supos que també vol donar un missatge de calma als pares davant d'aquesta incidència, no?
Por supuesto. En cuanto lo más normal es que, bueno, el sarampión hay 3 o 4 días con malestar en el bebé, con fiebre elevada, con bastante mucosidad, es muy parecido a un resfriado potente. Y luego aparecen las famosas, las lesiones en la piel, que son bastante características. Empiezan por la cara, detrás de las orejas, y se va extendiendo hacia abajo, hacia el tronco y hacia las extremidades, las superiores y las interiores. Es una especie de, son manchitas como planas, rojizas, y en el centro un tono blanco. Y luego está ya el signo de Koplik, que aparece en este momento justo antes de que aparezcan estas lesiones en la piel, que son unos puntitos rojos, blancos, pequeñitos dentro de la mucosa, la boca, cerca de las muelas, para que me entendáis. Y esto una palabra médica es patognomónico, es súper característico y solo se da en el sarampión. Y por supuesto, siguiendo el proceso, pues a los 10 días, 2 semanas, ya se vuelve a la normalidad y de modo natural ha cogido obviamente anticuerpos, ¿no? Pero existiendo las vacunas no tiene tampoco mucho sentido que nuestro pequeño pueda pasar por esto.
I vostè, que és una persona que té constantment molt de menors a la setmana i, a més, vostè és molt sociable i coneix molta gent, ha notat algun pare o mare que li ha dit he sentit que està tornant el sarampió o no ho ha notat encara?
No, que va, no.
En absolut?
No, en absoluto. Por eso creo que, obviamente, es una enfermedad de declaración obligatoria, pues los profesionales sanitarios lo sabemos, es decir, que sí, tanto en nuestro centro médico, el centro de salud, hospital, vemos que hay una sospecha de sarampión, pues hay que notificarlo. pero tampoco levantemos, como bien decías al principio, Carlos, levantemos la alarma de que esto ahora no, van a aparecer sarampión debajo de las piedras, ni mucho menos. Seguimos vacunando muy bien a los niños, en Baleares también lo hacemos de maravilla, la cobertura es fantástica y realmente sería francamente raro poder decir imposible que haya de repente una epidemia de sarampión. Encontraremos casos aislados que se tratan, se vigilan, y no.
Perfecte. Idò, com sempre, moltíssimes gràcies al doctor Jorge Muñoz, expert pediatre de Jorge el Pediatre, també gran comunicador. Gràcies i fins una altra. Una abraçada
gràcies.
Forta.
Gràcies.
Fem una petita durada, entrem en la recta final del programa Vida Saludable i en un segon xerrarem amb en Joan Benejan de càncer de pròstata.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Vols anar a Som Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus. Guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, ja per acabar aquest programa, volem xerrar d'un tumor molt comú en els homes, del càncer de pròstata.
Efectivament, Carlos, perquè aquesta setmana s'ha inaugurat el curs acadèmic 2026 per part de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears a Can Campaner, a Palma. La sessió inaugural la va impartir el doctor Joan Benejam, cap de servei d'urologia de l'Hospital de Manacor i coordinador d'aquesta àrea a Juana d'Hospitales. Molt bon dia, doctor. Benvingut al nostre programa.
Molt bon dia, Laura i Carlos.
Doctor, quines conclusions va voler plasmar vostè de la seva sessió? Estem davant d'una malaltia molt comú en l'home.
Clar, això precisament és un dels punts que vaig voler destacar, que és molt, molt, molt freqüent. És el primer tumor més freqüent és l'home i és tercer que provoca més mortalitat. Tanta importància té que, diguéssim, és completament és paradòxic que estigui versemblant l'incidència i la mortalitat del càncer de pròstata i del càncer de mama. Un és més freqüent de l'home, l'altre és més freqüent de la dona, i quasi l'incidència i la mortalitat que provoca és la mateixa. I és un poc, ja tots ho sabem, que el càncer de mama és un tema molt recurrent, que evidentment i és necessari, se fa molta divulgació, però el càncer de pròstata jo tal vegada, diguéssim, tindríem que fer un poc més de cas perquè la seva incidència és igual i la mortalitat se mateixa.
Clar. I ha millorat la seva supervivència o sempre dependrà de detectar-ho a una fase inicial, doctor?
Totalment, com tots els tumors. Això és clave, no? Diagnosticar precoçment qualsevol malaltia i especialment oncològica és clave per tenir bons resultats. I aquí hem de donar una bona notícia, no? Perquè realment el càncer de pròstata és un dels tumors que més ha millorat la supervivència dels darrers 30 anys. I això és un fet que ens dona molta tranquil·litat, molta satisfacció i que fa veure la importància de fer un diagnòstic precoç, perquè si podria dir que si el diagnosticam precoçment s'és possibilitat de curar aquest pacient són quasi absolutes.
Clar, perquè aviam, a nivell de prevenció vostè va xerrar d'una revolució, la PCA. La PCA que crec que és bastant coneguda en el món no mèdic, en el carrer i tot. S'enxerra del PCA.
El PCA, jo li diria Sant PCA, perquè realment és que m'ho ha canviat l'història natural del càncer de pròstata. Abans de tenir aquesta determinació analítica, és tan senzill com fer un anàlisi de sang. Tan senzill com això. Abans de tenir aquesta determinació analítica, sistemàticament arribava en tard el diagnòstic.
Clar.
I això provocava pues, que la mortalitat que era molt més alta. En l'aparició del PCA, que va aparèixer als finals del 80, pues, va ser una revolució total, perquè varen començar a diagnosticar precoçment aquest tumor i poder oferir aquestes xifres tan absolutament positives en aquests moments de curació quan diagnosticant precoçment. El problema és que el PCA, com dius tu, que és una cosa que ja quasi de cultura general, que pocs homes a partir de certa edat no sap que és el PCA, no? Que és aquest anàlisi, aquest marcador tumoral que feim en els homes per veure si tenen la probabilitat o no de tenir un càncer de pròstata. El problema és que el PCA dona falsos positius, és a dir, que a vegades poden tenir un PCA elevat, sense tenir un tumor. I clar, això provoca alarma, preocupació per al pacient, i per això tan important és saber discriminar quan correspon en un, a una elevació que hi ha, que hi pot haver un tumor darrere o que no hi és. Per això és el paper de suròleg i el metge en general, que el metge de família i d'atenció primària, la veritat és que està molt, molt acostumat a com diguéssim, com tractar, a com valorar aquestes xifres de PCA.
Si qualcun home ens està escoltant ara, que segur que sí, a partir de quina edat, doctor, haurien els homes d'anar al metge que accelera i demanar-li començar a fer aquest control de la PCA?
Però mira, aquesta pregunta, que és molt interessant, és molt fàcil. A partir de 50 anys, els homes tindrien que fer-se una determinació analítica, per almenys una, de PCA. I aquí ja discriminant per risc, això és molt important. És a dir, si tu de 50 anys tens un PCA i aquest PCA és més baix de 1, per exemple, tu ja li pots dir al malalt, mira, això té molt poques probabilitats de tenir un tumor, no importa que venguis fins d'aquí 3, 4 o 5 anys. És a dir, ja discriminant per risc. I en canvi, si tu veiem en aquestes edats ja tens un PCA un poc més alt, hem de dir, bueno, doncs hem de fer un seguiment més estricte perquè pot tenir alguna cosa a la llarga. Dic lo de 50 anys perquè això també és molt important. El càncer de mama, per desgràcia, se dona a edats molt tempranent, molt més primerenques que el càncer de pròstata. Això és la gran diferència, no? I això fa que el càncer de pròstata no de mama no mor enganyem. Té més importància per ser un punt de càncer de pròstata. No perquè l'incidència aquest se mateixa, sinó perquè se dona a dones més joves. Vale? Però el càncer de pròstata, abans de 50 anys, és anecdòtic tenir un càncer de pròstata. Anecdòtic. A Balears, ni un 1% de tots els que diagnosticam tenen menys de 50 anys. Quan tenen un càncer de pròstata menys de 50 anys, sempre hi ha una causa, diguéssim, hereditari o amb predisposició familiar. En la qual, abans de 50 anys, no han de fer cap prova, perquè en moltes cases les probabilitats que tinguis un càncer de pròstata, a no ser que tinguis antecedents familiars de càncer de pròstata, que aquí sí han de veure, en els 40-45 anys, si aquest home, quines xifres té de PCA, perquè aquest home pot tenir més predisposició que un altre que no ha.
Clar. I quin consell donaria els homes en general perquè tinguin cura de la seva pròstata, a part de fer-se aquest control de PCA?
Bueno, aquesta és la determinació que jo obligaria a tots els homes que compleixin 50 anys, poden fer una festa de cumpleaños, doncs jo les faria també un PCA, obligaria, perquè és important. A més d'això, pues, bueno, que les pautes habituals de salut, no? que també són bones per la salut prostàtica, encara que t'he de dir que cap cosa que puguin fer, diguéssim, per salut, per, que diguéssim, de bones pautes de salut, les limitarà la possibilitat de tenir càncer.
Evidentment.
És el problema. En la qual, bueno, jo em vaig claríssim, fer una determinació analítica. Si està per davant d'1, enhorabona, a la millor fins d'aquí 5 o 6 anys, d'una tona fet per
nosaltres. Perfecte, perfecte.
Doctor Joan Benejam, aprofitant per demanar-li que descansi el cap de setmana perquè el notam una miqueta embromat, com un servidor, que quan arriba el grip i refredar respiratoris tothom cau, també els metges, no?
Sí, com se diria això, de ciment, és normal que tenim un foquet d'hora.
Cuidis, com sempre, és un gust sentir-lo xerrant de càncer de pròstata i d'urologia en general. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bon dia. Adéu.
Idò, fins aquí el programa Vida Saludable aquesta setmana. Recordem, Laura, la setmana que ve el faran des de l'Acció Espanyola contra el Càncer per celebrar el Dia Mundial del Càncer.
Carles.
Bon cap de setmana, gràcies. Ens deixem en Fito i Fitipaldis.
El camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertar porque salga el sol. Ya sé.
half of me could have. Respuesta sea no preguntarse por qué, perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Cuando no me toque perder, sigo apostando al 5 y cada 2x3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. Porque salga el sol y hace llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad con mi corazón.
Són les dues.